Hola, benvinguts al Tal com Raja, com cada dijous aquí en directe, i avui hem començat amb aquesta música de la Film Symphony Orchestra. Ja sabeu que tenim una mena de col·laboració amb ells, i cada vegada que venen aquí a Barcelona, a Catalunya, i fan aquest concert magnífic, doncs sortegem unes entrades. Ens truquen i ens diuen: Josep, voleu participar al Tal com Raja amb el sorteig d'entrades? Tot s'ha de dir que aquesta vegada no venen amb l'espectacle habitual, sinó que és l'1 de novembre fan una cosa que es diu Dràcul, un concert terrorífic, naturalment dirigida pel Constantino Martínez Ors. Això serà el dissabte dia 1 de novembre a l'Auditori de Barcelona, a la Sala Gran, a les 19 hores. Bé, ja sabeu que és la Film Symphony Orchestra és una orquestra que interpreta bandes sonores, de pel·lícules, de sèries emblemàtiques, i en aquest cas que el fil conductor de Dràcul serà de música de títols mítics del gènere, que transportarà el públic a un món inquietant de bruixes, de dimonis, de vampirs, d'encanteris i de bèsties temibles. És un tribut a aquells clàssics que ens van deixar sense alè al cinema, explica una mica el director. El repertori, doncs mira, farà des de Psicosis, que per cert farà, és de l'any 60 i té la mateixa edat que jo, ja podeu comptar, i també composicions de les pel·lícules Poltergeist, Alien, La profecia, Gremlins, La família Adams, a veure, que miro per aquí també, d'altres com Jurassic World, i música naturalment del Danny Elfman i naturalment també de John Williams amb la icònica Tiburón. Tot això ho podreu escoltar en un concert de més de 2 hores. Qui vulgui pagar pot pagar perfectament l'entrada, però qui vulgui participar al concurs que tenim nosaltres aquí per Instagram podrà endur-se, si li toca, que sortejarem la setmana que ve, una entrada doble, 2 entrades per veure aquest magnífic concert de música de pel·lícules de terror. L'Adrià ens explicarà una mica el sistema, que ho fa sempre i com que ho fa també. A veure, Adrià.
M'has enganyat, eh?
No et sento.
Ara se'm sent.
Sí.
Ara sí. Doncs mira, jo ho he vist. Mm-hmm. He vist com fer-ho. I és molt fàcil, realment. Només has de donar like a la publicació, seguir a Tal com Raja i a l'actual, i etiquetar algun amic a la publicació. Ja
sí,
està.
Seguir a Tal com Raja, seguir a l'actual i etiquetar un amic.
I donar like.
I donar like.
Superfàcil.
Superfàcil.
Es fa això en 15 segons? Pues ja bueno, està. Tu, Ascensió, en més.
Perquè no, també no saps com va... Sé fer-ho. Que no sé si explicar-ho, ara ja ho sabré explicar. Però sé fer-ho. De fet, ja hi ha gent que està participant, perquè ja vam llançar el concurs
algun
ahir.
Algun comentari ja.
Sí. I algunes... Doncs molt bé, ja sabeu. Castellarencs i castellarenques que vulgueu assistir a aquest... concert terrorífic, podeu participar en aquest concurs, i com dic, el dijous que ve, abans de començar el programa, a les 8 en punt, farem el sorteig i esperem que li toqui algú, segur que li toca algú, però algú,
però
que li toqui...
Que recorda que tu no pots participar, eh?
Jo no puc participar.
No, que fas trampa.
I tu? Tu pots participar?
Jo, ja ho veurem. Igual em faig un compte fals i...
Però no ho diguis per aquí en directe, que queda per aquí. Bueno, ja et buscaré. Bé, doncs... No sé si els que esteu aquí heu vist... primer presento. Primer, la Carme. Hola, Carme.
Hola, bona nit.
Tu has vist alguna vegada la Film Symphony Orchestra?
No.
Doncs pues s'ha de veure.
Puc concursar?
Sí que pots.
Gràcies.
Vale. Jo no.
Tu no, Ascensió.
L'Agustí sí que els ha vist, no?
No, encara
tampoc.
No. He sentit parlar molt d'ells. Ens has parlat tu sempre meravelles, però encara no... No he trobat el lloc.
Ara, últimament fan 3 concerts. Aquest any és música de... Ja van fer un fa 2 setmanes, em sembla. Venen 3 vegades a Barcelona i aquesta vegada és música de pel·lícules d'animació. Vull dir que en comptes de ser pel·lícules, jo sé, de Star Wars que han fet, doncs aquest any és
això. Més com a de Halloween, no?
Sí.
És per les dates, a més, no?
Sí, aquest del 1 de novembre, sí, però... L'espectacle que passen per tot Espanya, aquest any el dediquen a pel·lícules d'animació. I bueno, avui tenim una sorpresa, perquè tenim aquí una col·laboradora nova que fa com 2 anys que la busquem, no? I per circumstàncies totes bones, no? Doncs no ha pogut venir, i ara ja la tercera temporada ja havia de ser que sí. Hola, Eva, què tal?
Bones tardes.
La Eva Zafra, doncs, bueno, t'incorpores aquí, espero que entris bé a l'equip, jo crec que sí, que entres perfectament. A més no està nerviosa, que no?
No.
No, però tu ja havies parlat davant d'un micròfon alguna vegada?
Una vegada crec que vaig venir a la ràdio.
Doncs molt bé, perfecte. Aquí a la ràdio, a més.
I fet, va ser una tertúlia que jo vaig coincidir amb ella.
Ah, doncs potser em sonava i no sabia de què, potser sí. Potser sí, Agustí. Mm-hmm. Doncs estic encantada.
Molt bé.
Sí, sí,
nosaltres
gràcies,
també estem encantats de tenir una persona jove, nova, amb ganes de participar. Explica'ns una mica què fas. Vius aquí a Castellà, naturalment.
Sí, i tant. Des de 7 anys que vinc aquí a
Castellà. Estudies, treballes...
He estat estudiant de gran. Vaig començar als 45 anys. M'he tret l'ESO, la prova d'accés per majors de 25 anys. Podria anar a la universitat.
Què vols fer?
Doncs volia, perquè volia ser administrativa i fins ara podia ser auxiliar, i el tenia a l'ESO amb la prova d'accés, llavors convalida un batxillerat, llavors ara puc optar a ser administrativa. Uh-huh. I estic treballant a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, i estic molt contenta, i vull seguir, i ara em vull formar i... Aviam si provem les oposicions.
Molt bé. Sobretot que no hi hagi cursos els dijous d'entre les 8 i 3 quarts de 9. Això és molt important. Quan vegis un curs a aquella hora, dius, aquest no, per molt que t'interessi. Perquè aquí és, això és, una vegada entres ja no pots sortir. Això fa por, una mica.
Que sí, avui dia es poden fer online i llavors tu combines.
Sí, sí, sí. No, no, i també el nostre programa l'hem fet alguna vegada online, és a dir, amb algú a l'altra banda del telèfon, però és veritat que no se sent massa bé. Vull dir que el Jordi, per exemple, que el tenim a vegades a Barcelona perquè no pot venir, però, a veure, l'important és participar i ens alegrem molt de que bueno, te vinguis amb nosaltres i que puguis... donar la teva opinió sobre els temes que tenim damunt de la taula. Que jo vull començar avui amb el tema aquest famós del canvi d'horari. No el que ha dit aquella de Junts, que ha dit és una hora del canvi, no, això potser ja parlarem després. Vull parlar del canvi d'hora. Si us afecta, si no us afecta, si esteu d'acord. Per cert, notícia d'última hora, la Comissió Europea ha acceptat aquesta proposta de Pedro Sánchez de no tornar-ho a canviar mai més, per tant, ja no patirem o sí que patirem, no ho sé si ho afecta. La Carme deia que li afectava, no?
A mi emocionalment sí. Uh-huh. Perquè primer, no m'agrada, que sembla que m'estafen el temps, perquè a les 5 de la tarda ja pràcticament és de nit i és allò que dius, ja no tens ganes de sortir ni de fer res. Després, el canvi aquest de l'hora l'arrossego uns quants dies i no acabo d'estar bé, i per tant a mi és que no m'agrada gens ni mica. No. Jo ja per entenc tant, que estem a l'hivern i que ha de canviar tot el que tu vulguis, però és que no m'agrada.
Però millor l'horari d'hivern o el d'estiu? És a dir...
Jo prefereixo el d'estiu.
O sigui, això vol dir que sigui de dia més d'hora...
Bueno, no.
No, que sigui no. De nit, no?
Que sigui de nit més tard.
Que sigui de nit més tard.
Sí.
Vale, això he llegit en algun lloc que no és el que recomanen els metges. Els metges recomanen despertar-se, diguem, de nit, no? O sigui, de dia, quan comença a sortir el sol, i que a la tarda doncs, ja no hi hagi sol, no? Perquè...
Ai, suposo que els metges recomanen que no treballis tantes hores si es treballa. Sí, sí, sí. Recomanen moltes coses. El que es fa ja és una altra cosa.
Eva, a tu t'afecta això? O...
La veritat és que sí.
Però molts dies, l'adaptació...
Uns quants dies. Mm-hmm. La veritat és que sí, que ho sento físicament i anímicament potser també.
Perquè sí. Tu prefereixes aquest horari, per exemple, d'ara, que és de dia molt més llarg o un horari més d'anar a dormir quan, no sé, a les 5 de la tarda fosc?
Jo prefereixo que el dia sigui més llarg, perquè ara el que deia la Carme, ara que a les 6 i mitja, 2 quarts de 7, i és de nit, la tarda de nit es fa llarguíssima. I jo m'aixeco és de nit, jo a les 7 és de nit. I llavors és supercura el dia.
Per tant, esteu d'acord que no es toqui res, que ja no hi hagi canvis d'horari, Agustí? O a tu t'importa poc?
Com a bon jubilat que sí, que ja sóc des de la setmana passada, doncs ja poca cosa m'afecta això. La veritat, si partim de més a més de la base inicial de que ja a Espanya portem un... O sigui, no ens regim per l'ús horari que correspondria a la nostra zona geogràfica, sinó que portem l'hora d'Alemanya. O sigui, portem una hora més de l'hora real que ens tocaria per la nostra zona geogràfica. Per tant, si ara fem el canvi d'horari aquest i a la zona en lloc de ser una hora són dues hores, estem una miqueta trasbalsats. Personalment, a veure, si diguis que no m'afecta, mentiria, però en un parell de dies ja estic adaptat. Aquest és el que m'ha passat a mi. I què és el que s'ha de fer o no s'ha de fer? Pues jo, d'entrada, el primer que plantejaria és: hem de tornar a estar al nostre ús horari geogràfic o hem de seguir amb l'hora oficial que tenim, que recordem que és una hora més? I a partir d'aquí, perdoneu, a partir d'aquí, jo l'avançar-la, no avançar-la. Jo recordo que quan es va instaurar el tema aquest de l'horari d'estiu es parlava molt del famós tema de l'estalvi energètic i no sé quantes coses. Seria cosa de veure si realment és cert això. Si és cert, valorar-ho, i aviam, jo tampoc ho veig pas malament, perquè, i també siguem conscients d'un tema, això que heu dit de que és ben maco, pues, que el dia cada cop sigui més llarg, a veure, a menys que no canviï la rotació de la Terra i siguem com Mercuri, que tenim el dia igual que l'any, tenim un problema. O sigui, vivint en el planeta que vivim i amb la zona en la que vivim, o ens anem tots a l'Equador o ens haurem d'adaptar a l'hora en funció de la rotació de la Terra.
Jo hi ha una cosa que no... Bueno, jo no he estat mai de coses científiques, jo sóc més de lletres, però veia un mapa d'Espanya i deia a quina hora surt el sol a Santiago de Compostela i a quina hora surt a Barcelona, no? Hi havia una diferència enorme, no sé, d'una hora com a mínim, o més, no? Jo, de fet, quan baixo a Àguiles, a mi jo faig fotos i dic, ostres, papa, encara és de dia. Dic, sí, encara és de dia. Diu, no, aquí a Barcelona ja és de nit, no? Hi ha uns canvis bastant diferents, no? I per tant, clar, el que tu dius, no és el mateix l'horari per la gent de Galícia que per la gent de València i de la Mediterrània, no? Perquè canvia molt. Però, bueno, escolta, això, el que era una llauna era el fet d'haver de canviar els rellotges. Jo tinc molts rellotges a casa meva, molts, molts. A més, faig col·lecció de rellotges d'aquesta pulsera, no? I clar, imagina't, haver de canviar-los tots. Per tant, si això s'acaba... Bueno, ja veurem, no sé. A mi m'afecta relativament, també, un parell de dies. Estic una mica així, raro. Després ja dic, ah, ja és igual, no? Però jo sóc més diurn. A mi m'agrada aquests dies que duren llarg. I són les 10 de la nit i encara veus allà que hi ha una mica de sol.
Jo estic, no?, amb tu.
Sí, sí, sí. Bueno, això és el sud, no? Jo crec que la gent una mica del sud som així, de dir... Això, un suec, per exemple, que a les 4 de la tarda ja és de nit, que arriba aquí i flipa, no?
Sí,
sí. Sí. Bueno, escolteu, dos temes, també un tema de la setmana passada que no vam poder parlar, no hi va haver programa, us en recordeu, és si creieu que està desprestigiat el planeta, no? O sigui, hi ha hagut molta crítica, no?, pel tema del planeta, el Juan del Val i aquestes coses, i no sé, m'agradaria saber la vostra opinió. Algú deia, hi va haver una època que els escriptors guanyàvem el Premi Planeta, no? I ara no. No sé, heu llegit alguna cosa del Juan del Val?
No.
No.
Jo estic justament avui que he passat per aquí la llibreria a comprar a recollir uns encàrrecs que li havia fet, ja li he demanat que, per favor, quan surti el Premi Planeta me'l guardi, perquè és que realment tinc curiositat per llegir-ho.
T'has de llegir els dos d'abans. I sabràs que per això no has de comprar el tercer. El
no, bueno, i també diuen allò de que molt sovint el finalista té més qualitat que el guanyador.
Sí.
I en algun cas, en fi, ho certifico perquè els he llegit tots dos. Ara, a partir d'aquí, pues, no puc dir de qui es tractava, la memòria no m'arriba tant, però sí que va haver-hi un guanyador o guanyadora dels últims anys que literalment va guanyar perquè qui fos li va dir presenta't perquè guanyaràs tu. Uh-huh. A partir d'aquí, ja...
No és cert que el planeta, doncs, ha perdut una mica aquesta idea de no sé, de concurs, de certamen de les lletres espanyoles, no? Que allà havia guanyat gent important, no? I escriptors importants. Diguem, havien guanyat escriptors, per dir-ho, no importants o no, havien guanyat escriptors, no? Però ara que el fet, ja amb la Sonsoles Onega, ja l'any passat, que va guanyar també, que és una periodista, que és una... Bueno, a més, tot aquest cercle d'A3 Media, ja sabeu que el grup Planeta té el percentatge més important d'A3 Media, per tant, són... Llavors, jo me lo guiso, jo me lo como. No sé fins a quin punt la gent això ho detecta, o al final acabes comprant el llibre o llegint el llibre. Eva, tu ets lectora de... Primer, ets lectora?
No, la veritat
no, no
és
gaire.
Que no, em sap molt de greu, no. Ara estic en una altra etapa de la meva vida que tinc moltes ganes d'aprendre i de saber, doncs, coses del que us deia, no? De les oposicions i això, de les lleis, que em fan estudiar moltíssimes lleis, però no en complim gaires. I llavors jo estic en aquest punt i hi ha molt a estudiar, hi ha molt a aprendre, hi ha molt a llegir. La Constitució, els drets administratius...
O sigui, la Constitució no es compleix, pràcticament. Dret a l'habitatge...
Per això, Josep, és que estic indignada. S'ha d'estudiar unes coses que no estem complint. Llavors... tinc moltes ganes de saber.
Per tant, no ets lectora de novel·la, eh?
No, em sap molt de greu, no tinc més temps.
Però puc preguntar-te si creus que els premis literaris els pots guanyar qualsevol que no sigui escriptor. Perquè bueno. Juan del Val ha escrit 3 llibres, eh? Vull dir, tampoc és... i no és escriptor.
Però és que jo crec que això passa com als cantants, vull dir que no és un exemple, no? Perquè estem parlant d'un tema cultural, i, bueno, també la música es considera cultura. Ara ha arribat un moment que tothom pot cantar. Mira quants programes hi ha d'Operación Triunfo, que a TV3 també hi ha altres, i això és el mateix amb escriptors. Vull dir, qualsevol s'atreveix a escriure un llibre i dius, bueno, vale, però... I a més, presentar-se a concursos d'una certa rellevància, que dius, mira, pots escriure, si tu creus i tens el d'allò d'escriure, pots escriure, però fins i tot atrevir-te a presentar-te a un concurs, que jo entenc que s'ha de tenir... un cert nivell i s'ha de reunir una sèrie de paràmetres per arribar. Però jo crec que hem arribat a un punt de que no sé si és que no donem valor a les coses i pensem que tot val, en tots els sentits, vull dir, perquè això passa en tots els sentits, en el sentit de la política, en tot. I com que hem arribat a aquest punt, doncs, hola, jo em presento un concurs i ja està.
Però realment això és un concurs, perquè al final acaba guanyant un de la mateixa cadena de Transmedia, no? I,
bueno, però no, això passa en totes les coses. El tràfic d'influències existeix a tot arreu.
No és un concurs, no?
No, hauria de ser-ho, però no ho és.
S'ha presentat més de 1.500 persones, crec, i jo no sé aquelles persones que es presenten que poden pensar, a veure si em toca a mi, quan veus que li toca a un presentador de televisió de la mateixa cadena, al final, això era el que volia parlar una mica, no? Que m'està desprestigiant. No sé, jo no em presentaré mai al Planeta, perquè...
Bueno, està desprestigiant perquè està, bueno, s'ho fan ells mateixos, no? Això sí que és veritat, i que llavors no dona la sensació, però també penso que és com ho fan, perquè això haurien de ser coses més públiques, que hi pogués haver més participació de gent que fora entesa, també, vull dir que no aniré pas jo, que no m'enteraré, vull dir que no podré donar el valor, però sí que és veritat que hauria de ser una cosa. Però clar, com que se la fan ells, doncs clar, tot queda a casa.
Hi havia l'altre dia també una altra crítica que deia, home, a veure si el llibre està a punt de sortir, ja el tenen a impremta abans de que hagin dit el nom, per tant, vull dir, ja estava tot preparat, perquè clar, i la correcció i no sé què, i la maquetació està tot fet ja, perquè se sap que ha guanyat. Bueno, això, jo estic convençut d'això.
Com els Oscars,
sí, totalment.
Home, a veure, anem a ser sincers. Des de que el Premi Nobel de Literatura li van donar Bob Dylan, jo ja m'ho crec tot.
Ara parlarem del Premi Nobel també. Jo, Agustí, et diré, jo m'he llegit 2 llibres d'ell, no me'n llegiré un tercer, i et diré per què. Perquè és más de lo mismo, o sigui, és una història, no sé, però pel que he llegit, molt semblant al segon llibre i al tercer llibre, perquè hi ha un primer llibre que no va vendre res, i a partir de que va començar a sortir a l'Hormiguero va vendre el segon i va vendre el tercer, no? I jo, com que és un tio que parla bé, que és un bon comunicador, vaig pensar, ostres, a veure, el primer llibre em va agradar, no me'n recordo bé si era Boca Besada o l'altre, i, bueno, una mica allò, històries de la jet set de Madrid, gent molt rica, amb grans cases, naturalment tots drogadictes, alcohòlics, tots se'n van al llit amb tots, amb un sí, una mica així, i, bueno, una societat una mica... diguem destruïda, no? Amb molts diners però en el fons amb pocs valors, no? I el segon llibre era exactament igual, no? O sigui, explicava el mateix. Per tant, m'imagino que el tercer llibre és igual. Li han dit, tu provoca, que això no... sí que és veritat que té raó en el sentit de que és una manera de parlar, una manera d'escriure, molt propera, és veritat, però per mi no té una qualitat que pugui tenir García Márquez, o que no vol dir que García Márquez no sigui accessible, que també ho és, vull dir, per la gent que està, no sé, una persona que no hagi llegit mai, Mai, Eva, pot llegir García Márquez? Sí, perfectament. Sí. I Isabel Allende, pot llegir-ho perfectament. No és una cosa, com ell diu, no, és que hay que hacer literatura para la gente, que s'ha pensat. Isabel Allende no és literatura per a la gente, no sé.
Primer definim això, que és literatura per a la gente, i aleshores parlem-ne. Perquè per lo que estàs explicant tu, si baixem el nivell de la literatura, pues, no sé, els textos que posa la revista Lectures, la veritat, apaga i vámonos.
Claro, és que és això. Jo, per mi, Juan del Val és això. És uns textos molt forts a nivell sexual, a nivell de drogadicció, d'aquesta humanitat deshumanitzada, no? I això, clar, crida l'atenció, perquè són... No? Però em fa l'efecte que li falta una mica de, no sé, de literatura, realment, no? Però, bueno, ja es nota que no m'agrada gaire. No, potser acabo llegint-lo, perquè... realment té una cosa bona quan el Val, i és que enganxa, això sí que ho té, enganxa, són llibres que enganxen, no és bona literatura per mi, però enganxa.
Llavors és comercial.
Sí, és comercial, aquesta és la paraula, vull dir, és comercial i la gent acaba comprant-lo, o... bueno, no seria la primera vegada que ven més el segon que el primer, que el que ha quedat segon, no seria la primera vegada, bueno, no sé. I això lligat també amb el tema del Premi Nobel de la Pau, que també ja sabeu que li han donat amb aquesta senyora Corina, em sembla que es diu Corina, a veure si trobo el nom sencer, bueno, aquesta de Veneçuela, i no sé si penseu que també passa una mica amb els Premis Nobel, que s'estan desprestigiant, tenint en compte que hi havia alguns candidats com... una entitat que es diu Sales de Resposta d'Emergències de Sudan, també hi havia la Júlia Navalnaya, la vídua de l'opositor rus Alexei Navalny, hi havia la Greta Thunberg, hi havia també organitzacions humanitàries, Reporteros Sin Fronteres, Médicos Sin Fronteres, la UNRWA, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats a Palestina, i de cop i volta, no sé si esteu d'acord en que no se li va donar el Trump, sort, dic jo, no sé, i que se li dona amb aquesta senyora que el primer que va fer és saludar i felicitar el Trump i dir-li no, si era teu, no? Per tant, ho lligo una mica amb aquesta idea, no? Creieu que també està desprestigiat el Nobel de la Pau, perquè els altres de literatura, de ciències, he vist que són de medicina, són gent que està fent uns treballs increïbles, no? No sé, qui comença?
Pues mira, torno a dir el mateix d'abans. Personalment, el Premi Nobel de la Pau ja me'l prenc a broma, des que li van donar al senyor Barack Obama, pel que deien que faria, i no va fer absolutament res de tot allò, sinó tot el contrari. Un dels presidents més violents que ha tingut els Estats Units. Ara, per què li van donar? Vamos a hablar claro, por negro. I després per tocar els nassos al George Bush. A partir d'aquí, pues oye, va haver-hi un altre cas també d'una noia, no sé si era sud-americana o centre-americana, no me'n recordo, que també un historial de que lluitava per la pau, tot això, i resulta que tot era fals, tot era un muntatge. Per tant, doncs mira, és un premi, en la llista que has dit tu, hi ha entitats que realment són mereixedores d'aquest guardó. No entraré a la senyora Maria Corina Machado si és mereixedora o no, això que cadascú tingui...
Si això, estem aquí per això, per entrar...
Cadascú, mira, primer us deixaré que parleu vosaltres, però realment gent o entitats amb més mèrits, possiblement. Que aquesta senyora no ha tingut mèrits, jo això no ho diré pas.
No, només et pregunto una cosa, aquesta persona ha fet un treball en favor de la pau?
Depèn, primer de tot definim què és la pau, que genera aquest premi.
La pau és l'entesa, que no hi hagi guerres, posar d'acord dues faccions que s'estan barallant, no sé, que hi ha una guerra des de fa 30 anys i fa tot el possible perquè la guerra acabi.
Pues una persona que aleshores...
La pau?
Pues una senyora que decideix presentar-se en unes eleccions en un país que per més que surt una boja que surt per televisió dient que Venezuela no és una dictadura, i això li va dir un exiliat, i home, bé, senyora, va, per favor... Pues una senyora que decideix presentar-se perquè a més el candidat no el van deixar presentar, fa tota una campanya amb unes condicions bastant lamentables i resulta que malgrat diguin el contrari va guanyar les eleccions aquestes, pues què quiere usted que le diga? A mi com a mínim valor en té.
Però vols dir que això no és lluitar a favor de la democràcia més que per la pau?
I és, en un país com a Venezuela, lluitar per la democràcia és lluitar per la pau.
Agustí, valor també tenen els toreros que es posen davant del toro.
No té res que veure,
però és que no estem parlant de valor, estem parlant de qui s'ho mereix. Per mi, per exemple, Metges Sense Fronteres fa molt més que no pas aquesta senyora. Com a mínim estan en el camp de batalla, com a mínim estan allà a peu i estan ajudant, amb fets, amb coses que són tocables, que les veus. Ara aquesta dona, mira, no sé, té molt valor.
Jo he llegit una cosa d'aquesta dona que és cert que ella, per exemple, ja sabeu que el tram està matxacant a les llanxes aquelles que surten, a més amb gaigües internacionals, sense judici, allà, et carrego tal i qual, i ella està, la frase que ha dit, diu, és pronto vendrà la democràcia a Venezuela, no? Com dient, estan matant a gent del seu país, i en canvi està dient que bueno, ja queda poco, no? Ja queda poco, com... De fet, es parla d'una invasió d'Estats Units a Venezuela i ella no ha dit que no, vull dir, a favor de la invasió d'un país, per més que pugui ser demòcrata. No sé, jo no sé, Eva, quina idea tens d'això?
La veritat és que penso una mica com la Carme i com l'Agustí, que realment, si fem, no? Fem coses fetes per la pau, si tu com a persona les vols fer, no ho fas esperant que et donin un premi ni et vols presentar, les fas perquè et surten del cor. I totalment al contrari, no? Altruistament i sense esperar res a canvi. Això veig que és una mica com el que parlàvem abans, no? Que t'està una mica per posar-se galons. Ho veig així.
Però no són els Metges Sense Fronteres que estan demanant un reconeixement. Suposo que hi ha una part social que fa la proposta de presentar. Continuaran sent metges que no necessiten que ningú els tingui. Hi haurà de tot, com a tota la vida, eh?
No, em referia a persones unipersonals, no, al contrari, no? Aquestes associacions doncs, fan unes feines increïbles, que m'encantaria poder tenir una altra vida per poder formar part, sí, i col·laborar, no? D'ajudar altres persones en altres països que no tenen recursos. La veritat és que tenim una gran sort, no? D'estar on estem. Però, sincerament, quan és unipersonal i realment, com deies tu, no? L'Obama o gent així que no necessita, és que no ho necessita, perquè ho volen. És econòmic, llavors, això? No, sí. Simplement és...
Sí. A més, també té una aportació econòmica.
Doncs... Sí, però el Trump no crec que sigui pel tema econòmic.
És és l'ego que... És que l'ego, cap, l'ego. Sí. No hi cap al planeta, sí, aquest home, ja.
El Jimmy Carter també va tenir...
Però Jimmy Carter va ser posterior a la seva presidència i realment va dedicar la resta de la seva vida a fer de mediador en conflictes internacionals i moltes vegades amb èxit.
Bueno, doncs ja mirarem a veure, perquè clar, jo crec que l'any que ve li donen el tram sí o sí. Ostres, però ja no. Veurà tot l'any, estarà tot l'any, perquè és que la vol i la vol, no?
És capaç de cremar el món, vigilem,
sí, eh? Sí, no, jo no sé què passarà amb aquest senyor, perquè una vegada diu una cosa, ara una altra, no sé si heu vist aquest vídeo creat per intel·ligència artificial, que va amb un avió i va tirant merda a tota la gent que s'està manifestant a les ciutats demòcrates, no? Amb alcaldes demòcrates que s'estan manifestant precisament perquè estan... jo tinc amics que estan vivint allà i comencen a tenir por, no? Molta por. No sé si heu llegit que hi ha milions de persones que no van a treballar per por a ser de...
Imagina.
A ser detingudes, no? Perquè clar, no tenen papers i fins i tot els empresaris nord-americans li estan dient, escolta, que el nivell, el producte interior brut baixarà de cop si no deixes que aquesta gent il·legal estigui treballant a les benzineres, clar, hi ha molta gent, i llavors ja no van a treballar, molts ja no van a treballar per por que els detinguin.
No? De fet, els indígenes, no, d'Amèrica... No se'ls van carregar,
sí,
a tots?
Sí, sí. Llavors, però clar, és que diu que hi ha com 5 milions, diu, necessitem 5 milions de persones, però ja, per poder treballar, i clar, si no venen des de fora, hi ha una mica també, de fet ha dit, també l'altre dia va dir que només agafarien per treballar gent blanca, no he sentit això, gent blanca... Bueno, no sé.
Hi ha uns maquillatges magnífics.
Sí.
Jo això o si no, que li preguntin al metge del Michael Jackson com s'ho va fer.
Sí, jo això ho lligo una mica amb aquest plan del Feijó, que ha presentat un pla d'immigració. Ha dit aquesta frase que jo no sé com la interpreteu vosaltres. No se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles. Què enteneu vosaltres quan diu aquesta frase?
Que aquest home pretén ser un Trump.
Sí, ¿no? Però què vol dir això? No se pueden convertir barris enteros en lugares irreconocibles. ¿Refereix a l'arquitectura?
Jo...
No sé, pregunto, no sé.
Jo personalment, de petita vivia a Sabadell, en una barriada molt humil, a Caputxaner, i hi havia moltes ètnies gitanes. I sincerament que veig que hi ha molta connexió amb això, perquè ara quan hi vaig ja no n'hi ha. Ara ja n'hi ha altre tipus d'emigració. Han desaparegut, no sé on són, però allà no hi són. Vull dir, el canvi aquest sí que es nota en barriades. No? Nosaltres vivim en un poble que sincerament estem aïllats, perquè les meves filles tenen una 17 i l'altra 19 anys, i ara que comencen, no?, a anar a la universitat o a sortir a l'exterior, per dir-ho d'alguna manera, han vist un canvi molt brusc, i jo crec que aquí estem com amb una miqueta aïllats. Primer no arriba el tren, vivim com aïllats de tota aquesta evolució, diguéssim, de tota aquesta migració que va i ve, i que sí que ens sobta, no? Jo quan era petita no estava acostumada a veure una persona
però,
de color.
Però això molesta, no molesta, no sé.
No ja... molesta si no fan res dolent, no sé que, si m'explico. Si hi ha educació, la cultura sempre és benvinguda, però sempre amb una educació, no? Així ens han educat, almenys a mi casa meva.
I aquest carnet que vol fer, no? A més de diu que vol fer com un examen de castellà, no? No sé que tinguin... El nivell B2, ha dit. Han de tenir els que vinguin al nivell B2, que no el tenim alguns... Bueno, jo no sé, que sóc filòleg, però...
Jo crec que no el passaria, aquest examen, no perquè hi ha una de les coses que pregunta, és, em sembla que és algo de l'herència nacional, i jo no la sé quina és.
L'herència nacional?
Dic jo, aquest home pregunta unes coses que no sé, jo no me les han ensenyat, i llavors dius, bueno, no sé, hi han coses que dius, a veure... Per favor, jo entenc que les coses han d'estar regulades i entenc que s'ha d'intentar que la gent que ve de fora pugui tenir una feina, pugui... però també és veritat que, per exemple, tu veus, hi ha un bar aquí en el poble que ara mateix té un cartell que posa que necessiten cambrers. Els dos únics cambrers que hi ha, un és cubà i l'altre és peruà. No hi ha gent. A la construcció la gent no vol treballar tampoc, pues, algú tindrà que treballar. Si nosaltres creiem que aquestes feines no són, per la qüestió econòmica, per la que tu vulguis, és igual, no són el que volem, doncs clar, què passa? Al final és aquesta gent qui ocupa aquests llocs de treball.
Ah, jo parlava perquè, amb una empresària.
Perquè ells necessiten, ells es conformen amb poca quantitat i no demanen tant, no sé si té a veure o no té a veure, però...
Justament ahir parlava amb una empresària que em deia, no trobo personal per treballar perquè volen treballar poc i inclús no els hi renta. Jo dic, què vols dir no els hi renta? Diu, em diuen no em renta, que no et renta, perquè potser estan cobrant una ajuda i llavors si van a treballar perdent aquesta ajuda no els hi renta. Jo dic, ostres, perdona, és que com que això no ho hem fet mai a casa nostra, els meus pares han sigut sempre treballadors, el meu pare...
No els hi renta perquè si el sou base, és de misèria, si estan cobrant... Hi ha molta gent que està a l'atur, que cobra més que treballant i per tant es queda a l'atur fins que s'acaba l'atur i llavors ja comencen a treballar.
Doncs inclús amb ajudes, ja no diem atur, sinó que tenen ajudes i llavors no els hi renta. Llavors, quin tipus de país estem, no? Estem proliferant... No sé, ho veig així. Justament és que m'ho deia aquesta senyora, desesperada, que una empresa i no troba personal per treballar. I diu, jo em jubilaré. Deia, jo em jubilaré i no trobo personal.
Això està passant molt als camps d'Almeria i de Múrcia, que la gent de Múrcia i Almeria no treballa als camps i treballa gent, especialment marroquins i sud-americans, que a més molts estan il·legals perquè els empresaris prefereixen tenir-los unes quantes hores i després marxar i, no sé, ja vau sentir tot el que va passar a Torre Pacheco, no? Tota l'història de Torre Pacheco. Jo també tinc amics que viuen allà. Diu, no han plantejat mai problemes. Quan plantegen problemes? Quan són el 30% de la població i volen obrir una mesquita. Aquí plantegen un problema. Els volem als camps per treballar com esclaus, però en canvi no volem que obrin una mesquita. I jo penso, pues, també hi ha...
Amb diners d'aquí?
No, d'ells.
Ah, d'ells?
Home, clar.
No sé.
Pues igual que obren un salón del Templo de los Testigos de Jehová, qui ho paga, això? Ells, no? Pues això és exactament
desconec.
Igual.
Desconec. Sí, això preguntava. Dic.
No, clar. Si tu muntes una església...
Bueno, és que això, aquí l'església, qui la paga? L'església. No. Una subvenció de qui? Quin organisme donarà una subvenció per muntar algú religiós? Sigui de la religió que sigui. Cap partit s'atrevirà a donar una subvenció per això, perquè no li convé donar una subvenció de cap religió de la que sigui, eh? De cap de religió de la que sigui.
Si tu vols,
a la catòlica tenim que a la declaració de renda estem obligats si no estàs al cas. I dones a l'Església Catòlica, no?
Ja no, però no dones per una construcció d'una església.
No dones per la construcció d'una església, però per l'església sí que dones.
Si vols.
Sí, si vols.
Si vols. Però si tu no estàs al cas i en aquella casella no poses res, directament se'n va per ells.
No, senyor. No, senyor. Se'n va a altres fines d'interès social, que es diu.
Sí. Si no marques res.
Si no marques res.
I fins i tot pots marcar expressament.
I fins i tot pots marcar totes dues caselles.
Però és que altres fines d'interès social, penseu que Càritas, per exemple, també entra aquí en altres fines d'interès social, tot i que
també a l'Església.
Vale, perquè Càritas és a l'Església.
De les dues agafa.
Però de tot això, el bo, podem fer tota la conya que vulguem, però lo important és, sobre aquesta matèria, obrir un debat seriós. I no quan es planteja tot això, feixista, xenòfobo, antimusulmà, no sé quantes tonteries que s'arriben a dir, vale, perfecte, enhorabona. Això ja, mira, jo estic tan acostumat que em diguin feixista que ja ni m'afecta. Però comencem a parlar del tema aquest, perquè està al carrer. No dic polèmica, diguem-ne, el tema. Entonces, a partir d'aquí...
El tema quin és?
El tema de la immigració. I a partir d'aquí, a veure, una vegada per telèfon vas entrevistar una periodista que ho acaba tot dient, és que a Vox tot diu mentides. Conyo, digue'm quines mentides són, perquè jo no ho sé, no va dir res. Llavors, a partir d'aquí, primer de tot, escoltem-nos, i a partir d'aquí, oi, és possible que dels 10 punts que ha posat el Feijóo sobre la taula, 5 siguin tonteries, però els altres 5 potser s'hagin de parlar. O els altres 5 que diguem que són...
Quins són els altres 5 que hem de parlar?
Estic parlant a volar
pluma. Habitatge, emigració...
Insisteixo, és una qüestió de parlar-ne. I posem-nos d'acord una vegada. El que em sembla que no pots... no pot ser que aleshores, mira, fronteres obertes que entre tot el món el que sigui, perquè entre altres moltes coses pots arribar a trobar, no per un tema que és que aleshores no tindrem els nacionals, no van per aquí els trets. És que senzillament arriba entre tanta gent que si no reforcem, per exemple, el tema d'escoles, no hi hagin prou mestres. La primera qüestió que se m'ha acudit. Per qual cosa, tot ha de portar la seva mesura.
La sanitat mateixa línia que tu dius, també. Perquè clar, és que al final si entra el vaixell és per 20 persones i n'entren 100, s'enfonsarà.
Però aquesta gent que està entrant, jo diria que estan treballant, estan cotitzant.
Hi ha de tot.
Sí, però és que a l'empresari li convé que hi hagi també gent il·legal, perquè si no paga impostos. Hi ha un sector a Andalusia, especialment i a Múrcia, que es treballa molt així, t'ho puc assegurar perquè tinc amics que tenen marroquins treballant.
Però Josep, que estic estudiant les lleis i no es compleixen.
No es compleixen, perquè hi ha empresaris que els... No sé, per exemple, l'amo de Mercadona, tota la gent que està treballant a Mercadona està legalment, totalment.
Legal?
Legalment, total. Sigui negre, gran, petit, marroquí, és igual, és un contractat. Gran part de l'empresariat d'agricultura de la zona d'Almeria, de Múrcia, ara els de la Huelva, de la Maduixa, contracten al Marroc, les porten 2 o 3 mesos i després tornen allà, no? Vull dir, sí que contracten grans, els empresaris grans de Huelva sí que les contracten allà i després tornen. Vale? Com els espanyols que anaven a la Barema, no? I després tornaven. No? Però hi ha una part de gent que es mou per Andalusia, que treballa, va aquí, ara va allà, a Lleida, per exemple, hi ha molta gent il·legal, i als agricultors ja els hi va bé, perquè gent de Lleida no vol treballar als camps recollint la popa.
I en quines condicions estan aquestes persones?
Malament. Si són il·legals, les condicions és allà amb un cobert allà.
Perquè més
plàstics,
no poden reclamar ningú, estan il·legals.
Jo tenia una peluqueria, tenia treballadores i jo tenia tot legal, i llavors no és equitatiu que al sud d'Espanya, no? Com la mare deies, per la feina que sigui, bé agafar fresons o el que sigui, tinguin gent il·legal perquè no tenen treballadors, no troben personal, i en aquí no ho puguem fer perquè estem... Aquí sí que ens van... No?
Jo ara diré la meva, i la meva és que tota aquesta gent que està il·legal, el que s'ha de fer és legalitzar-la, perquè està treballant.
Clar.
no obrir fronteres, que això és una altra cosa, però la que ja està treballant de manera il·legal, el que s'ha de fer és legalitzar, que de tota manera l'altre dia aquesta escriptora d'origen marroquí, que és catalana, que és la Nayat, com es diu aquesta noia, que sí, va dir, diu, escolti, senyor Feijó, 12 anys he trigat a tenir la nacionalitat espanyola, que no és arribar i ja tens... 12 anys, eh? No he passat aquesta història, perquè a vegades ens pensem que aquests entren i amb un tràmit administratiu en un moment ja ets espanyol, i això no és veritat.
M'agradaria que em presentis algú que es pensi això, perquè realment està pèssimament informat. Tu per adquirir la nacionalitat, no parlo de residència, la nacionalitat espanyola, has de tenir una residència ininterrompuda durant 10 anys. En l'excepció de sud-americans, filipins i sefardites, que aleshores són amb 2 anys. I després hi ha algunes excepcions més, que és només un any, que és, per exemple, el cas de matrimoni, el pas de nacionalitat anterior dels pares, etcètera, una sèrie de qüestions. Però són 10 anys. O sigui, si a aquesta senyora li va costar 12 anys, està dintre del promig, perquè no és sud-americana.
Deixa'm que et faci una pregunta, perquè és el que estàs parlant més. Parlem de... La immigració és el problema o el problema és l'islam? Perquè me'n recordo quan la guerra d'Ucraïna, que es van obrir totes les fronteres de tota Europa, Polònia va acceptar més de 2 milions, nosaltres jo crec que van arribar 300 o 400 mil, molts estan treballant a Guissona, a l'àrea de Guissona, se'ls va obrir les fàbriques, tal, podeu treballar, i no, ningú no ha dit res d'aquests immigrants, no? Perquè són rossos amb ulls blaus. No sé, pregunto, perquè em fa l'efecte que no, el tema no és que hi ha un problema amb l'immigració, sinó que hi ha un problema amb una gent que no acabem de veure perquè van vestits diferents, sí, o perquè...
Hi ha un problema de racisme.
És un problema de racisme.
No d'immigració, és racisme.
Per exemple,
el que passa és que dir-ho, ens costa a tots dir-ho. Però si de veritat fossin com hem de ser i ens ho penséssim i fossin sincers amb nosaltres mateixos, haurien de reconèixer que és racisme.
Jo penso que potser les cultures, la cultura és molt diferent, la de l'islam que la nostra, sí, de casa nostra, i jo dic, a casa meva em sento estrangera jo mateixa, quan surto o vaig amb el tren a Barcelona, anar amb el vel, anar... Ho trobem diferent, i tot el que és diferent és com una mica així, no? Tu vas als seus països i si has d'anar a entrar a algun temple i has de fer, o no pots anar amb màniga curta, amb pantalons, etc., fem per estar a la seva alçada. Ells venen aquí i fan normal. A la piscina es banyen amb roba. Jo dic, l'any que ve em banyarem pilotes i aviam. La que quedarem al vista seré jo, perquè sóc d'aquí. Però ells poden banyar-se amb roba, que no sé si és roba de bany o no és roba de bany, però si hi ha unes lleis o unes normes, per què nosaltres les hem de complir
però
i ells no?
Però vols dir, Eva, que això és la primera generació que arriba, que la segona, els fills, ja s'adapten més, diguem, als costums més nostres, perquè nosaltres hem tingut alumnes a l'Institut de Castellà, que ha vingut la mare tota amb el vel, que a mi no em molesta gens el vel, no em molesta.
No és una
cosa
d'ells.
Com el que porta una creu o el que va vestit del Barça
dins.
O del Madrid. Que això
és respectable. Jo el que dic és... No és racisme, sinó vaig a la platja, estan pescant i ho deixen tot ple de porqueria. Estic farta d'agafar bosses i bosses plenes de llaunes, de pipes, de canyes de pescar, i això és el dia a dia.
Sí, però jo també et dic, jo vaig ja fa molts anys, a una platja de Màlaga, tenia una família al costat malaguenya, i quan es van aixecar feia fàstic.
Que no tothom...
Clar, vam muntar la tenda de campanya allà, vull dir que gent de... Hi ha de totes les menes i de tots els llocs i de tot, vull dir que no podem dir ara només que són els de fora que són els marranos, Vull dir que marranos aquí...
És que el tema del compliment de les normes no és només de la gent que vingui a fora que s'han d'adaptar, no, sinó també complir-les nosaltres mateixos.
Sí,
després, el que parlaves tu del tema del racisme, t'ho discrepo absolutament, i et poso només un exemple. També hi ha hagut incidents amb immigracions procedents de Sud-amèrica i de Centroamèrica, perquè han creat les seves pròpies bandes latines, i aleshores hi ha hagut allà una de problemes d'inseguretat, uns problemes de violència, i aquells no són marroquins i no venen a posar mesquites ni històries. Tenen una cultura presumptament semblant similar a la nostra, però una forma d'entendre la societat molt diferent. I aquests, en concret aquests, també són problemàtics. Però també convé un aspecte molt important. O sigui, no confonguem el tema de la immigració amb el tema de la delinqüència. Això és un pecat mortal. Per què? Perquè per culpa d'aquests possibles delinqüents que hi hagi, se la carreguen la resta de gent que es comporten adequadament. I aleshores, o sigui, com algun partit que vincula delinqüència amb immigració, això és un disbarat com una casa.
Doncs era el que s'està fent, realment era el que està fent. Vull dir, no sé si sabeu tot el que està passant a Sabadell, per exemple, amb aquestes manifestacions de Vox davant d'una escola
que fa
més de 40 anys que fan classes d'àrab, perquè hi ha un... I llavors estan manifestant en contra d'aquestes classes que són extraescolars. Aquí també en fem, Aquí també a l'Institut de Castellà fan classes d'àrab, Ho sabíeu?
Bueno, però és igual. O sigui, portem els nens a que aprenguin l'anglès, però l'àrab no el poden aprendre. No.
Perquè és racisme, no?
És que, per favor...
L'altre dia llegia, i a més són aquests que estan convocant aquestes manifestacions, estan dient que estan fent classes de, no?, com si fos dintre de l'horari escolar, i no, és horari extraescolar, és un acord que és del 1980, per tant, el senyor Aznar, el senyor Rajoy i tota aquesta gent ha acceptat, perquè els alumnes que venen del Marroc doncs no perdin la llengua primera.
Però també feien com una optativa, va sortir les notícies, feien extraescolars i com a una optativa, depèn de
com qui. Una optativa tu pots fer el que tu vulguis, si hi ha alumnes que ho fan.
Que vull dir que també feien com optativa,
sí.
Igual que fas francès, anglès...
Sí, però això ni a Ripoll passa, que hi ha tants marroquins que no. És extraescolar, ho paga el Ministeri del Ministeri marroquí, els professors són marroquins que viuen aquí, i les classes són obertes a tothom. Vull dir que si vols aprendre ara, hi pots anar, Eva. I jo també puc anar. Vull dir que no és una cosa que...
Com més sapiguem millor,
sí, no? Sí, no, vull dir... Però clar, si fos ucraïnès, passaria, hi hauria manifestacions. Que perdoneu que digui això, segurament no.
No, però és que jo no sé, perquè s'està aprenent a l'àrab, però això no vol dir que estiguis induint a la gent a l'islamisme. És que no té res a veure.
Mira, l'altre dia parlava amb un...
No tot el que parli àrab és islamista, vull dir que...
L'altre dia parlava amb un amic meu que viu allà a Guissona, que em deia... Perquè li vaig preguntar, dic, escolta, hi ha classes d'ucraïnès allà? Diu, ostres, Josep, com ho saps? Dic, no sé, m'ho he inventat. Han vingut tants nens ucraïnesos que a l'escola extraescolar, hi ha algun profe que va marxar d'Ucraïna que fa classes per a aquests nens que parlen l'ucraïnès però no l'escriuen, perquè clar, l'han après a casa i fan classes extraescolars. Normalment, diu, home, clar, el 90% són alumnes ucraïnesos, però també s'apunta algú del poble que diu, bueno, vull aprendre ucraïnès, no? I no hi ha manifestacions ni res, no? I dic,
però el positiu que és que un nen aprengui també l'ucraí, vull dir, és que dius, hosti, que bé, no?
Hem d'acabar el programa, això és un debat llarg, perquè dona per molt, perquè a més llegeixo que el Rajoy ha dit, el Feijó, participar d'un projecte comú, compartir una història, uns valors, i a mi m'agradaria, no sé, preguntar quins són els valors espanyols, no? Perquè, com deia el Buenafuente, som espanyols, un gallec, és una societat molt plural, Espanya.
Jo pensava que els valors eren humans.
Sí, no?
No tenien nacionalitat, però bueno, ara potser sí, eh? Sí.
I a més diu... sentir-se de parte de algo más grande que uno mismo, no? Diu que els falangistes ja deien que això de que Espanya és una unitat de destino en l'universal, no? I ella ha agafat aquesta frase, sí, ha agafat aquesta frase, compartir una història, uns valors en destino, que és més o menys el que deia la Falange, no? Bueno, no sé si al final hem de ser més humans o què, no? Bueno, acabem el programa avui i us demano que vingueu i que escolteu el Tal com raja la setmana que ve a les 8 en punt. Aquí estarem. Adéu-siau.